Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Hola, bona tarda. Salutacions també del José Matosas a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. Important missatge mundial sobre educació, el que ha ofert aquesta mateixa tarda el Papa Francesc en un videomissatge que s'ha fet públic amb motiu d'un simposi que se celebra avui i demà al Vaticà per posar en marxa el que s'anomena la Missió 4.7 i el Pacte Mundial sobre l'Educació, organitzada per l'Acadèmia Pontifícia de Ciències Socials i també per les Nacions Unides. El Papa demana un reconeixement de l'educació de qualitat.
L'educació és sempre un acte d'esperança que des del present mira al futur. No existe l'educació estàtica. Los jóvenes líderes y los educadores globales se están reuniendo desde todas partes del mundo para promover un nuevo tipo de educación que permita superar la actual globalización de la indiferencia y la cultura del descarte, dos grandes males de nuestra cultura. Este ha sido un año extraordinario de sufrimiento por la pandemia de COVID-19, un año de aislamiento obligado y exclusión, un año de angustia y crisis espirituales, y de no pocas muertes, y de una crisis educativa sin precedentes. Más de 1.000 millones de niños han enfrentado interrupciones en su educación. Cientos de millones de niños se han quedado atrás en las oportunidades de desarrollo social y cognitivo. Y en muchos lugares, las crisis biológica, psíquica, económica han empeorado mucho por las crisis políticas y sociales que tienen aparejadas.
El pontífex també expressa en aquest missatge el seu desig que el Pacte Mundial sigui una oportunitat per replantejar els reptes actuals de l'educació.
El Pacto Global para la Educación y la Misión 4.7 trabajarán juntos por la civilización del amor, la belleza y la unidad. Permítanme decirles que espero que ustedes sean poetas de una nueva belleza humana, una nueva belleza fraterna y amigable, como de la salvaguardia de la tierra que pisamos. No se olviden de los ancianos y de los abuelos, portadores de los valores humanos más decisivos.
Com heu sentit, el Sant Pare també recorda la importància de defensar la vida, també la de les persones més grans. I podríem concloure allò de qui tingui orelles que escolti. Avui tindrem, després de l'informatiu, una entrevista dedicada a les dades del Covid. Parlarem amb el metge especialista en medicina natural, Miquel Pros. Ens valorarà les últimes dades i ens farà algunes recomanacions per prevenir el Covid, però d'una manera podem dir que més alternativa. I després, a la taula d'anàlisi, la corrupció política i els límits de la responsabilitat en forma de renúncies o de passos al costat serà el tema protagonista. Ens acompanyaran en aquesta anàlisi l'advocat Xavier Puigdollers i l'exdiputat i escriptor Manuel Milian Mestre. Tot això amb la contraportada del Rafa fins que siguin gairebé 6:45. Comencem. El pensament del dia abans de l'última hora informativa ens l'ofereix avui Jaume Aymar, director d'aquesta casa de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana.
Déu vos guarde. Avui a les 12, presentació del llibre Francesc, pastor i teòleg, amb les intervencions del cardenal Joan Josep Omella, Armand Puig, Joan Torra, Marc Galceran i Daniel Palau, per streaming des del web de l'Ateneu Sant Pacià. Paret 16 diu que la gent que veu a Francesc més com a pastor que com a teòleg s'equivoca i que els qui el veien a ell més com a teòleg que com a pastor s'equivocaven també. Una bona síntesi. En aquest llibre, persones amb dedicacions pastorals i acadèmiques diverses presenten i reflexionen sobre les línies mestres de l'acció del Papa com a pastor i com a teòleg. El resultat és una imatge coherent i viva de la proposta de Francesc, que inclou la reforma sinodal de l'Església i el diàleg amb el món global, la crida a una conversió missionera i la joia de l'Evangeli, l'atenció als pobres i la misericòrdia envers una humanitat malalta que cerca la guarició i necessita la pau. Mossèn Daniel Palau creu que el Papa Francesc és un pastor que parla amb les paraules i els gestos, que s'adreça als de lluny i als de prop i que predica i practica l'audàcia evangèlica, la parresia, és a dir, el discurs atrevit, apostòlic. I alhora Francesc és un teòleg de la inclusivitat que no dissocia la reflexió i la praxi teològica, que es mira el món amb misericòrdia i demana la integració pels estrangers i pels ferits en l'esperit. La ciutat és per ell un espai habitat pel mateix Déu, en el qual una església missionera i propera trobarà el nexe entre l'Evangeli i la vida i esdevindrà principi d'unitat de la humanitat sencera. Francesc, pastor i teòleg. Un bon regal de Nadal. Adéu-siau.
El mirador de l'actualitat. Notícies per conèixer i per aprofundir.
Anem ràpidament al resum informatiu. Bona tarda, Rafa.
Bona tarda, Ignasi.
Pere Aragonès ha avisat aquest matí que el govern s'ha de plantejar un pas enrere perquè, segons les seves paraules, no anem gens bé.
Contundent avís del govern sobre l'evolució de la pandèmia de la Covid. El vicepresident de la Generalitat en funcions de president ha assegurat que s'han de plantejar aplicar noves restriccions per contenir els contagis a Catalunya. Ho ha dit durant la seva compareixença al Parlament per explicar les últimes mesures adoptades per la Generalitat en relació amb la pandèmia. Aragonès ha donat per fet que no s'avançarà en el pla de reobertura i ha afegit que si les dades no milloren els pròxims dies serà necessari fer marxa enrere i endurir les restriccions per molt dolorós que sigui.
El secretari de Salut Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha avisat per la seva banda que és molt important que s'arribi a la campanya de vacunació contra el Covid-19 amb les xifres d'incidència tan baixes com sigui possible.
Tot per garantir-ne l'efectivitat. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Argimon ha recordat que per aconseguir la immunitat d'una persona cal administrar dues dosis en tres setmanes de diferència i ha explicat que si entremig tenim un brot també vol dir que la vacunació no tindrà efecte. A més, ha avançat que Salut ja té constància que les dades reals són pitjors que les oficials perquè aquestes arriben amb el retard inevitable marcat per les proves PCR.
El retorn a l'escola després de les festes nadalenques serà 3 dies després, l'11 de gener.
Exactament, serà el dilluns 11 de gener i no el divendres 8, tal com estava previst en el calendari escolar 2020-2021. Es fa per raons sanitàries amb l'objectiu d'ampliar la separació entre els possibles contactes durant les celebracions d'aquestes festes i la tornada a les aules. L'últim dia lectiu abans de les vacances de Nadal es manté. Serà el dilluns 21 de desembre, tal com estava previst.
I en plana cultural, els muntatges Jerusalem, la Tienda de los Horrores i la Rambla de les Floristes són els grans vencedors dels Premis Butaca.
Els premis que atorga al públic han anat majoritàriament cap a Jerusalem, dirigida per Julio Manrique i protagonitzada per Pere Arquillué, que s'ha endut 7 dels 8 guardons als quals estava nominada. A més del reconeixement com a millor actor i millor direcció, el públic també ha votat Jerusalem com a millor muntatge teatral de la temporada, el millor actor de repartiment per a Marc Rodríguez, a l'escenografia, la caracterització i el premi de so i espai sonor.
Moment ara per saber el temps que farà les properes hores i els propers dies. La previsió ens la porta el meteoròleg Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda. Hem tingut una jornada tranquil·la arreu de Catalunya amb un temps doncs marcat per les temperatures normals per l'època de l'any, tot i que al matí teníem fred. I, de fet, la propera nit i matinada tornarà a ser freda. Temperatures pràcticament d'hivern arreu de Catalunya. Però això sí, temperatures màximes demà també com les d'avui. Per tant, valors entre els 12 i els 17-18 graus són temperatures ben normals per l'època de l'any. Demà una jornada que es llevarà altra vegada amb bancs de boira a les comarques de l'interior, que a poc s'aniran dissipant, i la resta quedarà un dia bastant assolellat amb la presència d'alguns núvols que seran una miqueta més abundants cap a Ponent i també cap a les comarques del Pirineu. Ara per ara no preveien canvis importants de temps, com a mínim fins al proper dissabte a la nit amb l'arribada d'un front que podria donar un ambient més ennuvolat i potser també algunes pluges. Però fins aleshores hem de parlar d'un dijous i un divendres i també un dissabte relativament tranquils i amb temperatures fredes al matí i durant la nit, però més atemperades al centre del dia.
Gràcies, Jordi. La Conferència Episcopal Espanyola ha convocat els catòlics per avui a una jornada de dejuni que té com a objectiu que els creients demanin a Déu que inspiri els polítics perquè aprovin lleis que respectin i promoguin la vida humana. Tot això ve uns dies després que es fes públic una nota dels bisbes titulada La vida és un do, l'eutanàsia un fracàs. Davant la imminent aprovació, concretament demà al ple del Congrés de la llei d'eutanàsia, l'Episcopat defensa com a alternativa la promoció de les cures pal·liatives que ajuden a viure la malaltia greu sense dolor i també l'acompanyament integral, que és també espiritual als malalts i a les seves famílies. En el context d'aquesta jornada, entre altres iniciatives a les diòcesis amb seu a Catalunya, es farà des de les 7 d'aquesta tarda una vetlla de pregària al Seminari Conciliar de Barcelona i després una eucaristia presidida pel cardenal Joan Josep Omella.
Ràdio Estel et desitja que no deixis mai de viure el cinema. Ràdio Estel et desitja molt bones festes.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Informació important per si ets dels que llencen els guants, les mascaretes i les tovalloletes a terra, al vàter o a la natura. Els guants, les mascaretes i les tovalloletes que llences a terra, al vàter o a la natura, no van a terra, ni al vàter, ni a la natura. I ho saps, van al contenidor gris. I recorda, si pots, utilitza mascaretes reutilitzables i renta't bé les mans. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé, ens en sortirem. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Vols fer una comanda a Laboratori Ismael? Doncs apunta el nostre número de telèfon. 669-56-17-68. 669-56-17-68. Els nostres operadors estan aquí per atendre't. Agafaran la teva trucada, tramitaran la comanda i resoldran qualsevol dubte que tinguis. Recorda, si has escoltat l'espai Salut Natural per tothom i t'has quedat amb cap producte natural que t'interessa, només ens has de trucar. 669-56-17-68. Els productes naturals Maen al teu abast. 669-56-17-68.
Església Viva, el programa d'informació de l'Església de Girona, ara tots els divendres a les 11 de la nit amb entrevistes, comentaris d'actualitat, notícies, seccions i el missatge setmanal del bisbe de Girona. Església Viva, els divendres a les 11 de la nit.
Ràdio Estel.
L'entrevista.
2 minuts i serà 7:15. Canvi de tendència, com dèiem, a l'informatiu. En la situació del coronavirus a Catalunya, l'índex de contagi torna a estar de pujada, amb una velocitat de transmissió, o RT, que se situa avui en 1,22 punts, quan ahir era d'1,11. És a dir, cada centenar de persones en contagien ara 122. El risc de rebrot s'enfila als 245 punts i el nombre de contagis de les últimes 24 hores, a més, per Covid-19, ha superat les 2.000 persones. Ara per ara, el pla de Nadal fet públic pel govern ara fa uns dies preveu que es puguin reunir fins a 10 persones de dos nuclis de convivència i retardar el toc de queda fins a 2:15 de la matinada, les nits de Nadal i Cap d'Any, i fins a les 11 de la nit, la de Reis. Tenim una situació també a Europa complicada, a Alemanya o a Itàlia, amb rècords diaris tant de contagis com de morts. Volem parlar avui d'aquesta situació amb la perspectiva de la vacuna i d'una millora general de la situació amb el metge especialista en medicina natural Miquel Pros, bon amic d'aquesta casa, com sempre, en programes que l'han tingut aquí en antena durant molts mesos, parlant d'això, de medicina natural i de cuidar-se d'una altra manera, que en relació amb el que de vegades es proposa a la nostra societat. Doctor Miquel Pros, sempre un plaer saludar-lo. Bona tarda.
Hola. Ignasi, ja no et reconec, eh?
No em reconeix? Sí? Com em... Porto mascareta, però vostè creu que m'he rentat el nas avui? Què diria?
Segur.
Molt bé. Sí. Perquè això és una de les coses que vostè sempre proposa i que em sembla que no va deslligada a les precaucions contra el Covid, oi, això?
Mira, jo crec que precisament, mira, des del 14 de març que va començar aquest drama, perquè això és un drama, nosaltres a la nostra consulta portem feta fins a dia d'avui més de 600 trucades. 600 trucades, o sigui, hem agafat 600 històries clíniques, però agafades a l'atzar, eh? El qual vol dir que no són 600 persones, són 600 famílies, número que es podria multiplicar fàcilment per 2.200 o 2.500 persones. I la sorpresa, i això és una, jo crec que és una bona notícia, perquè també la ràdio crec que també heu de donar bones notícies, és que no tenim cap contaminat. És a dir, cap d'aquestes famílies ha tingut l'ensurt i sembla com si estiguessin immunitzades pel Covid. Ostres, què ha passat, no? És la primera pregunta que un s'hauria de fer. És a dir, què tenen en comú aquestes 2.000, 2.500 persones? Pues, bueno, entre altres coses, el que tu acabes de dir, Ignasi...
Que es posen aigua de mar al nas...
Ja... Un bon dia, la importància de la higiene nasal, uh-huh. Perquè al cap i la fi, jo sempre he explicat que la cavitat nasal és un niu de porqueria, i heu de pensar que quan ingressa un patogen, el patogen pot ser un virus o un bacteri o el que sigui, doncs, esclar, el patogen ingressa per via aèria. Això és indiscutible, perquè s'ha parlat que sí, doncs, a través de les vacunes, a través d'una punxada, no? No, el patogen, el coronavirus, ingressa per via aèria. S'instal·la la cavitat nasal i, clar, la cavitat nasal és aquell espai, troba totes les condicions per replicar-se, la temperatura, la foscor i aquest caldo de mocs que hi ha moltes vegades, uns mocs que són uns mocs de color verd, groguenc. Clar, aquí el patogen, en aquest cas el virus, es replica, bueno, és com si estigués de vacances, i a partir d'aquí s'expandeix. I, esclar, el drama és que es pot expandir per tres vies, per la via neural, és a dir, a través del nervi olfatori, que això és una mala broma, i que es podria instal·lar al cervell. Es pot transmetre per via hematògena, el nas, has de pensar que és un llac de sang, el nas és que el fa 10.000 litres d'aire que respirem, cada persona respira diàriament, aquest aire s'ha d'escalfar. Uh-huh. I llavors s'escalfa per què? Perquè aquí hi ha un autèntic, doncs això, no? Un com una caldera de sang que escalfa l'aire que penetra. Per tant, què vol dir? Que aquí la sang, els capilars són tan superficials que el virus pot traspassar fàcilment la barrera hemàtica i passar la sang. I la tercera és la via aèria, no? La via respiratòria. Uh-huh. Per tant, és clar, aquí dalt tenim el problema, però també tenim la solució. I la solució seria, que és el que a mi m'agradaria explicar, i en aquí quantes vegades, Ignasi, pacients que tu recordes que han exposat el seu testimoni, d'aquella gent que s'encostipaven tot l'any, que agafaven la grip de la seva vida, a pesar de la vacuna gripal, recorda-ho això?
Sí, casos que deien, m'he vacunat i estic gripós tot l'hivern.
Sí, doncs jo penso que la millor prevenció, i no ho dubtis, i la gent que m'escolta que no ho dubtin, la millor prevenció de tot el que es pugui arribar a fer, a part de les mesures, que vale, d'acord, que si la mascareta, rentem-nos les mans, etcètera, etcètera. Però si, la base la és la neteja nasal. És a dir, quan tu neteges el nas amb aigua de mar, i l'aigua de mar, ja hem parlat, o recordar-ho, l'aigua de mar és mucolítica, és a dir, es carrega el moc dolent. També és antibiòtica i és antiinflamatòria i és antihistamínica i és nutritiva. És a dir, que, escolta, tenim...
Fantàstic. Sí, sí.
Tenim un remei.
Tenim un remei que, a més a més, és un remei assequible, econòmic. A les farmàcies es pot demanar aigua de mar, no cap producte químic, sinó aigua de mar, oi?
Ah, clar, i llavors has de pensar, Ignasi, que quan tu i els teus fills, això ho saps perfectament,
sí.
És a dir, que, perquè m'imagino, i no t'he preguntat per la família, però...
Estem bé, gràcies a Déu, sí.
Sobre, o m'equivoco.
Eh?
el Covid també us ha passat per sobre.
De moment sí, exacte, i els nens són molt disciplinats amb el fluix, i això també és bo.
Jo penso que una de les coses que en el meu país, jo crec, si jo fos aquí el president d'aquest país, jo obligaria la gent, escolta, es parlen de mesures de tot això que s'està parlant, però en canvi, què podem fer per previndre? No, perquè quan tu rentes el nas i llavors el que fas és allò de amb força, no, que treus, et moques, doncs, bueno, si has tingut la mala pata de que aquesta tarda o ahir has agafat un virus, aquest virus...
Encara som a temps, diguéssim, en aquelles hores posteriors...
7 dies a replicar-se, tu aquí dintre.
Sí, sí.
Clar, si tu el fas fora enèrgicament, doncs...
Ens podem alliberar dels símptomes i de...
El que havia passat, totes aquestes 2.000 o 2.500 persones...
Que us han trucat.
Què tenen en comú? Pues que mira, que practiquen, entre altres coses, la higiene de sal.
Doctor Pros, molt bé tot això que ens està explicant, molt interessant. Segur que els oients ho estan escoltant atentament, però li volia preguntar quines altres recomanacions bàsiques donaria vostè com a metge als que ens escolten per prevenir el Covid. Evidentment, ja ha dit que hem d'estar tots units a l'hora de combatre'l, no? Seguir les indicacions sanitàries, la mascareta, la distància... Alguna recomanació més ens donaria, doctor Pros?
Bueno, s'ha parlat molt. Aviam, què tenen en comú, a més, aquesta gent, a part de rentar-se el nas? Pues la importància de l'alimentació, és a dir, intentar productes que portin, doncs, les vitamines C, no? Les vitamines, tu. Alimentació sana, natural, fresca, de com en diem, de cercania, no?
Una bona infusió, un suc de taronja al matí, per exemple.
El suc de taronja al matí, un suc de llimona, les infusions de farigola. La farigola és un antibiòtic, la farigola, tu. No? Si tens febre, doncs, bueno, a més de córrer de seguida, anar a buscar l'antitèrmic, escolta, la febre també és interessant, perquè quan un té febre estàs matant milions de virus, i això... Aquest és un dels errors que a vegades cometem, no? És a dir, de seguida fer baixar la febre. Escolta, quan jo estic donant consells per telèfon amb gent que han tingut en un moment determinat, han donat positiu en aquest test dels PCRs, i al cap de 5 dies o 7 dies s'han trucat, s'han tornat a fer la prova i ho han negativitzat. I com ho han fet? Doncs, escolta, donant els consells que donem, quan donem uns consells per una grip o un encostipat fort, no? Que són, doncs, mira, això, si tens febre, doncs compreses fredes al front, si la febre no baixa, una lavativa, prendre molts líquids, coses calentes, caldo vegetal, infusions de farigola, no? Infusions de... En aquests moments que la gent està tan angoixada, doncs diríem, ansiolític d'aquests homeopàtics, que jo havia receptat molt i recepto un producte de farmàcia que és L72, això els meus pacients ho coneixen sobradament,
sí.
que té un efecte ansiolític, però també podem prendre, doncs, llavors alguna infusió adient que també calmi. Això és qüestió d'anar, aquí al costat de casa vostra teniu el manantial de la salut, tu, aquest...
Sí.
Estan en aquests moments, jo em sembla... que estan ajudant moltíssim perquè, tu, les herbes funcionen i funcionen molt bé. No tenen efectes secundaris com pugui tindre, doncs, un antitèrmic químic, no?
Avui amb el doctor Miquel Pros, metge especialista en medicina natural, podríem seguir dient moltes coses, però potser per acotar el temps, si li sembla, ja ens ha donat algunes recomanacions. Una reflexió molt breu, si li sembla. Vostè s'ha mostrat algunes vegades molt crític de manera pública amb la presència de les informacions sobre el Covid en els mitjans de comunicació. No li demano que ens renyi a nosaltres com a mitjans, però sí que ens digui quines alternatives proposa. De vegades vostè fins i tot ha arribat a publicar a les xarxes dejuni de notícies, no?
Ah, bueno, escolta, no, jo el que proposo... Sí, perquè els mitjans no és precisament Ràdio Estel, perquè Ràdio Estel a mi m'encanta el dematí.
Gràcies.
Música, el cant gregorià, després la música clàssica, els vespres, les tardes, de dissabte, diumenge, que em trobo a la carretera, el jazz... Tu, això és fantàstic.
Molt bé,
però,
molt bé.
Però, sobretot, no m'aixecar amb notícies. Vosaltres ho feu molt bé, jo penso... A més...
N'hem d'informar, és clar, no ens podem quedar callats.
Però no m'aixequeu ni remaixequeu, no? Jo penso que aquí també el tema de la por, el pànic, és a dir, que en aquests moments hi ha una cosa que és per mi, jo trobo espantós. Clar, fixa't que la gent no s'encostipen, no tenen... És a dir, sí que s'encostipen, però a la que s'encostipen no agafen grip i es pensa que tenen el Covid. Clar,
sí, sí.
Això sí que és perillosíssim. I si això ve amplificat a través dels mitjans de comunicació, doncs, bueno, llavors un potser s'ho acaba de creure i llavors emmalalteix. Jo penso que és la pitjor...
De vegades la qüestió mental, no?, suggestiva.
El pitjor virus a vegades pot ser la tele, i en aquest sentit sí que és veritat que jo recomano dejunis de notícies.
De tota manera, doctor Pros, el que és evident és que el problema és que hem d'evitar entre tots que molta gent en poc temps agafi el Covid. Això és una qüestió, podem dir, de mala sort, d'un virus que ha traspassat d'animals a humans, sembla que des de la Xina, i clar, el problema no el podem negar, tampoc, oi?
Bueno, aquí la veritat és que hi ha una gran confusió i ara arriba, bueno, ara arriba el remate final. Jo penso que avui, com has trucat a mi, crec que seria important que truquéssiu al doctor Ramon Laporte, que ell també és una persona que jo crec que té més autoritat que jo.
Emprenem-ne, gràcies.
Sí, feu-li un truc, sisplau.
Sí, sí.
Que és un home que jo crec que, no sé, té una gran dosi de sentit comú i ell ho s'expressa molt bé, i quan li pregunteu, doncs jo penso que, clar, respecte a la vacuna, doncs jo penso que, com l'hem sentit a dir alguna vegada, la vacuna doncs presenta en aquests moments, jo no sé, no hi ha cap experiència, és a dir que...
S'està començant a autoritzar en un temps rècord, això sí que és evident, no?
Hi ha molts dubtes sobre la immunitat que pugui generar aquesta vacuna. Per tant, esclar, si
veurem.
Immunitat, la millor immunitat que hi ha és tindre i gaudir d'un propi... La millor immunitat és el nostre sistema immunològic, i per tant jo penso que la medicina natural en aquest sentit és una... Quan tu em dius quines recomanacions, escolta, medicina natural a tope, la medicina natural que últimament ha estat bastant tot allò que fa olor natural, l'homeopatia, l'acupuntura, bueno, l'acupuntura encara, no? Però la medicina natural jo crec que hauria de recuperar el protagonisme. Mai tindria que haver perdut el protagonisme en favor d'un excés de química. Per tant, doncs, intentar recuperar una miqueta el sentit comú, i la medicina natural, jo em sembla que és una, precisament és un criteri mèdic que, si el que té, és un gran sentit comú.
Bé, doncs medicina natural, evidentment, en convivència amb altres alternatives, però avui ens l'ha presentada el doctor Miquel Pros, especialista en medicina natural, i agraïm molt la seva participació. Evidentment, compartim preocupació per aquestes dades que avui mateix ens refresca la Generalitat amb augments de contagis. Esperem que el Nadal, amb prudència, el puguem viure amb tranquil·litat, encara que sigui sense reunions massives. I una abraçada. Bon Nadal, doctor Miquel Pros.
Moltes gràcies, Ignasi. Igual per tots vosaltres.
Estem en contacte i fins una altra. Adéu-siau.
Fantàstica.
Molt bé, gràcies. 2:30 i seran 6:45.
La contraportada, amb Rafa Sanahuja.
Què tenim, Rafa, avui?
Bueno, ara, conforme pugi cap a dalt a la redacció, em faré una infusió de farigola. Això
molt
ja t'ho
bé,
dic,
fantàstic.
Perquè m'han vingut ganes. Titular, Vladimir Putin felicita Biden. I és que va ser, Ignasi, un dels pocs líders mundials, Vladimir Putin, que no va reconèixer el novembre la victòria del demòcrata. Ahir dimarts sí, va trucar des del Kremlin oficialment a Joe Biden, i jo crec que si el gran amic de Trump ja felicita Biden, doncs podem donar per segur.
Segur
que serà president dels Estats Units.
Això, els col·legis electorals, bé, tenen una mica d'important.
Però si Putin truca, ja està, fet.
Moltes gràcies, Rafa. Seguim des del Mirador de l'Actualitat, de seguida amb la taula d'anàlisi.
El Mirador de l'Actualitat. Allò que passa i per què passa.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel sorteja 20 entrades dobles pel doble concert de l'Escolania de Montserrat. El 18 de desembre, a 6:45 de la tarda i 9:15 del vespre, dins del Festival del Mil·lenni, l'Escolania de Montserrat oferirà 2 concerts a la Basílica de Santa Maria del Mar. Vols la teva entrada? Només cal que entris al web radioestel.cat i participis al sorteig. Tenim 10 entrades dobles per cada sessió. Recorda, el 18 de desembre, l'Escolania de Montserrat a Santa Maria del Mar. Participa al sorteig d'entrades a radioestel.cat. Anunciarem els guanyadors el 17 de desembre.
A Catalunya, el 30% de les famílies no tindrà una llar digna on celebrar aquestes festes. I més de 280.000 persones ni tan sols podran menjar el dia de Nadal. Cada gest compta. Fes un donatiu a caritascatalunya.cat i fes que Nadal arribi a totes les llars. Bon Nadal, però per a tothom. Aquesta marató toca a tothom. La marató per la Covid-19.
Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Ja pots escoltar el Gripau Blau a Ràdio Estel.
Esclar, cada dissabte a 9:15 del matí, com sempre.
No, dona, no. No dic el programa, dic el disc.
Han tret un disc? Un disc del programa?
Sí, un disc amb cançons, contes i poesia. Es diu el Gripau Blau a Ràdio Estel, amb Mare Badabó i amics. Ah, i els diners que guanyin van destinats a l'Hospital Sant Joan de Déu. Ja és a les botigues.
Ah, doncs ara mateix vaig a comprar el disc del Gripau Blau.
Tinc un vehicle que em porta.
Amb cada ampolla d'oli denominació d'origen protegida Siurana, regales la sostenibilitat d'un territori, la tradició d'un poble, la qualitat d'un producte excel·lent i el sabor de la salut. Regala't oli, oli d'oliva verge extra denominació d'origen protegida Siurana, l'or del Nadal. Te'l portem a casa a olisiurana.com amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
Ràdio Estel.
Taula d'anàlisi.
Passen 2:45. La corrupció política torna a fer-se present entre la ciutadania, ara amb un presumpte cas de corrupció que afecta l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat i que pot esquitxar la seva alcaldessa, Núria Marín, també presidenta de la Diputació de Barcelona. Marín declarava divendres passat davant de la Policia Nacional en el marc d'una detenció tècnica, segons s'ha dit, i després era posada en llibertat, però imputada en una trama de suposada malversació, prevaricació i omissió per impedir un delicte. La també dirigent socialista, tot i les peticions de l'oposició municipal, es nega a dimitir alhora que assegura que col·laborarà amb la justícia en tot allò que calgui. Aquest cas té a veure amb el Consell Esportiu de l'Hospitalet i va esclatar el juliol. Aleshores van haver de deixar el consistori 2 regidors. També està sent investigat el secretari d'Esports de la Generalitat, Gerard Figueres. El Consell Esportiu és una entitat sense vinculació orgànica amb l'Ajuntament, però que rep moltes subvencions municipals dins el seu compromís amb la promoció de l'esport, a la que és la segona ciutat de Catalunya. Es parla d'una possible ocultació, en tot aquest cas, de 400.000 euros a través d'una comptabilitat paral·lela. A banda de la qüestió de l'Hospitalet, i més enllà d'aquest cas concret, tornem a preguntar-nos per la gestió política dels casos de corrupció o fins i tot els que generen la més mínima sospita, sempre respectant la presumpció d'innocència a nivell judicial. Malgrat aquest últim principi, els ciutadans reclamen que s'assumeixin més responsabilitats, sempre, tot i que judicialment no necessàriament hagi d'afectar tothom, en aquest cas l'alcaldessa Núria Marín. En l'àmbit municipal especialment, però també en la resta d'institucions i administracions, apareix massa vegades la corrupció sense que s'assumeixi ja no només la dimissió, sinó la més mínima autocrítica política, encara que no necessàriament esquitxi penalment o judicialment els dirigents suposadament implicats. Intentem explorar aquesta frontera un dia més avui i ens acompanyen per fer-ho l'advocat i president de l'Associació d'Amics i Devots de Sant Ramon de Penyafort, Xavier Puigdollers. Bona tarda, senyor Puigdollers.
Hola, bona tarda.
I també tenim Manuel Milian Mestre, exdiputat, exregidor i també escriptor i analista polític. Bona tarda, senyor Milian.
Bona tarda.
Bé, si vol començar vostè, si pot ser breument, on podem establir el límit de la responsabilitat política? Davant d'una imputació, com és el cas de l'alcaldessa de l'Hospitalet, davant de la més mínima sospita?
Home, jo crec que les sospites són part de la fundamentació, però no són la fundamentació.
Per tant, potser no cal dimitir quan hi hagi alguna sospita.
Una sospita, hi ha que provar-la. A partir del moment que apareix la evidència provada, a partir d'aquest moment jo crec que la responsabilitat política entra en joc. I, en conseqüència, ja depèn de la consciència de cada un. Òbviament, si t'han pillat, lo lògic és que dimiteixis. I si no t'ho poden provar, òbviament, aguantis fins que arribi un moment que sigui probable o mai ja sigui probable.
Uh-huh. Per tant, ha fet una primera definició. Senyor Puigdollers, vostè què en pensa? I vostè ha estat en l'àmbit polític i sap una mica el que és això, també.
Sí, sí, sí.
Bueno, igual que el senyor Milian Mestre.
També, bé, aquí tothom ha estat algun moment o altre...
Vostès dos, sí.
Jo crec que tothom té les seves responsabilitats, fins i tot en allò més petit. La corrupció també pot ser en l'àmbit privat, en el món de l'empresa, fins i tot en l'àmbit familiar, no? Vull dir, és a dir, és fer allò que no toca, fer-ho malament i fer-ho a postres, o sigui, a sabendes que allò està malament, no? Aleshores, la responsabilitat, penso que en principi ha de ser total, perquè el càrrec públic i el superior del que comet aquella infracció ha delegat unes funcions a un home de confiança, a un home o un sistema que està basat en la confiança, no? I, per tant, algú ha de controlar. Mm-hmm. I aquesta pot ser la qüestió. Si deixem massa que la gent actuï sota la seva responsabilitat i ens oblidem de les responsabilitats que tenim de control i de vigilància, no?
Uh-huh.
I, per tant, estic d'acord que la mera sospita no vol dir ja la dimissió, però sí, quan hi ha un mínim d'evidència o que el tema està clar, no cal esperar sentències ni res, perquè poden passar altres mesos.
Sí. En el cas aquest de l'Hospitalet, si vol, el senyor Milian Mestre, es parla d'una possible ocultació de 400.000 euros a través d'una comptabilitat paral·lela i de desviació de fons públics d'aquest Consell Esportiu a finalitats personals. Aquí, què diria vostè? Pel que se sap, clar, que no ho sabem tot, senyor Milian.
Si això és demostrat, evidentment fulminant destitució o fulminant dimissió. Anem a veure. Ja està bé de les poques vergonyes que corren pel món de la política. Jo un dia vaig tenir una discussió amb un canal de televisió, per tant, va veure molta gent, amb un catedràtic de dret penal, que es va atrevir a dir-me que l'ètica i la política eren coses separables. Jo li vaig contestar, i perdoneu l'expressió, si la política no té ètica, la política és una merda. Perdoneu l'expressió. Per què ho dic tan clar? Perquè precisament l'autoritat del polític se basa en la transparència i en la honestitat, en la honradesa de la seva gesticulació i de les seves decisions. A partir del moment en què un polític perd aquesta transparent honradesa, a partir d'aquell moment és motiu de desconfiança. I quan hi ha desconfiança, n'hi ha que sospitar. I quan hi ha que sospitar i aprova, n'hi ha que ser ha destituït o ha de dimitir, per dignitat. Per tant, la transparència va unida a l'ètica, i l'ètica imposa la correcció absoluta de les decisions. Tu no eres l'amo dels béns públics ni dels recursos públics. Tu eres un gestor, un administrador dels béns dels altres que t'han delegat a tu perquè ho facis. En el moment que tu fas un desviament, com podria ser aquest cas, has de ser absolutament processat i destituït. Si això no es fa al nostre país, aquí acabo, si això no es fa aviat al nostre país, correm la desgràcia de que la democràcia nostra s'anirà a pique. Perquè la confiança en els polítics, això que diem, l'autoritat, des del punt de vista jurídic, la perdran.
Doncs s'ha entès molt bé, senyor Milian. Què diria sobre això, senyor Puigdollers?
No, estic d'acord.
Està d'acord, hi ha unanimitat en aquest
sentit.
Aquí el problema és si l'alcaldessa té alguna responsabilitat en el fet que un regidor o un dirigent d'aquest Consell Esportiu, pel seu compte, fes aquest desviament. Aquí entrem una mica en una frontera més confusa, potser.
Bé, aquí estaria la qüestió, saber fins a quin punt havia un control sobre aquest regidor i les manipulacions entre regidor i Consell, no? Uh-huh. Vull dir, aquesta seria la qüestió. Però, si realment el regidor està actuant en la confiança de l'Ajuntament, en aquest cas,
de l'alcaldessa,
uh-huh, doncs, com a mínim l'alcaldessa haurà d'explicar què és el que passava, que ella no s'havia donat compte, o l'havia delegat, o cap on mirava en aquest moment. No?
Ella té l'opció també de destituir càrrecs, no? que ha anomenat.
No va actuar en el seu moment, ha sortit ara, al final.
Ja, sí, sí.
Li ha trigat molt. Aquest dubte és el que fa més mal.
Potser el món municipal, coincidiran amb mi, i amb això acabaríem perquè ens queda molt poc temps, que és el que necessita més regeneració en això, no? En el món municipal.